Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc, un programa que fem amb el record del passat divendres i de la nit de l'esport, que com sempre va premiar els èxits d'equips i esportistes durant la darrera temporada. L'enhorabona a tots ells, així també com a Ricardo Olmo, Salva Cabezas i Joan Ramon Patón, mencions especials d'aquesta edició. Després veurem imatges d'aquesta nit de l'esport, però abans, com sempre, repassem la resta de titulars. L'Hospi guanya de forma contundent el Manresa 0-3 en una jornada en la qual molts dels rivals es van deixar punts. Això deixa el conjunt de Cristian Gómez a només un punt del primer lloc a la tercera federació. El Sant de Tecla Sala cau a casa contra el Mollet i encaixa la cinquena derrota consecutiva a la tercera FEB. El camí de l'Hospi és l'oposat, quarta victòria consecutiva dels homes d'Òscar Navarro, consolidats a la part alta de la taula. 12 anys després, l'Hospitalet Pioners jugarà la final de la Copa d'Espanya, després de superar 34-0 als Mallorca Voltors a semifinals. Gran partit de l'equip hospitalenc, que sembla que aquest any sí pot competir per títols. I comencem pel centre d'esport Hospitalet, comencem per l'Hospi, comencem pel futbol, amb bones notícies, perquè sembla que l'Hospi comença ja a funcionar com un rellotge. Ferran Alcocer, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dos partits en els quals l'Hospi ha jugat bé, ha marcat gols, ha tingut efectivitat, ha sumat els 6 punts possibles. De moment, 15 dies de molta tranquil·litat, de moltes bones notícies a l'Hospi, no?
Sí, és una gran victòria a Manresa per donar continuïtat a la golejada de la setmana passada contra l'Europa B. I jo crec que amb aquest esperit, amb aquesta competitivitat i amb aquesta determinació, sobretot a les àrees, l'equip pot guanyar qualsevol altre equip de la categoria.
Esperem que així sigui. En qualsevol cas, abans de anar una mica, de filar una mica més prima aquest partit, anem a repassar, com sempre, els resultats i la classificació de la tercera federació de futbol. Amb els marcadors de l'escala 3 Cornellà 3, el Vilanova i la Geltrú, que va guanyar 2-1 al Badalona, el Tona va caure a casa contra el Cerdanyola, empat entre la Fundació Esportiva Grama i el Peralada, el Mollerussa va superar el Camí de Let, proper rival de l'Hospi, per 2-0, la victòria de l'Hospi, com dèiem, 0-3 davant del Manresa. L'Europa B va guanyar el Vic 3-2, el Vilassar va caure 0-2 contra el Sant Cristóbal i, per últim, primera victòria del Lleida 1-0 davant la Muntanyesa. La classificació liderada una setmana més pel Badalona, 21 punts, però compte que ara ja té a dos equips amb només un punt, el Cornellà 20 i l'Hospi també amb els mateixos punts, 20. Amb 18 punts trobem l'Escala i el Vilanova i la Geltrú, que són els equips que estan també en posicions de play-off. 17 punts per Fundació Esportiva Grama i Manresa, 16 per Peralada, 15 pel Tona, no ve classificat, de C el Sant Cristóbal amb 14, i aquí s'obre un petit forat entre la resta de competidors. Muntanyesa, Cerdanyola, Europa B i Can Vidalet tenen 9 punts, 8 punts per Vilassar i Mollerussa, 7 per Vic, tanca la classificació al Lleida amb 6 punts. I ara sí, veiem imatges d'aquesta victòria de l'Hospi 0-3 davant del Manresa. Ferran, malauradament no vam poder veure el partit ni tu ni jo. El resum tampoc és que sigui de molta extensió, però en qualsevol cas sí que hem vist els gols. I aquest gol em recordava molt a un que fa un parell de setmanes vas comentar al Buba, no?, que era un gol de nou. Doncs una mica el semblant, no? Centrada i rematada, primer toc de Flavio, que no és nou, però aquí actua com a tal.
Sí, Flavio continua deixant molt bones sensacions com a jugador d'àrea. Té aquesta sensibilitat especial, aquesta qualitat i visió per provocar molt perill en molt pocs tocs.
I és, insistim, no és un jugador de davanter-centre, però sí que porta dues jornades consecutives ocupant aquesta posició i, de moment, en aquestes dues últimes jornades, 3 gols. Per tant, home, doncs no li està sortint ni molt menys malament aquesta aposta a Cristian Gómez. No vam veure el partit, Ferran, sí que vam sentir per Ràdio Hospi, per Hospi Ràdio, que com sempre són els nostres ulls quan no podem veure el partit, i sí que sabem, pel que ens han comentat, que va ser una primera part, crec, que de molta qualitat de l'Hospi. Aquí veiem el segon gol d'Adri García, el 0-2, com deia, no? La primera part, sobretot, en la qual l'Hospi va dominar absolutament el Manresa.
Sí, aquesta primera part, aquesta gran primera part, sobretot trenca un dels grans hàndicaps als quals s'enfrontava l'equip en les últimes jornades, o pràcticament durant tota la temporada, que és que no aconseguia traduir tota la seva presència a camp rival en gols. En aquest partit, i també com va passar contra l'Europa B, l'equip ha aconseguit traduir aquest perill en gols, i d'aquesta manera, com que deixava, no sentenciat, però sí molt ben encarrilat el partit, i ja en els 30-40 primers minuts del partit, llavors ja en la segona part es disposava amb un avantatge bastant còmode, que li permetia doncs, jugar més en les expectatives del rival que amb les seves pròpies necessitats.
Sí, realment és així. Al final l'Ospi està tenint molts problemes per anotar, ara sembla que no ho està tenint, a més està, en aquest cas, anotant al principi i sobretot sentenciant, no sentenciant, perquè al final tant avui contra el partit contra Europa s'arriba al descans amb dos gols d'avantatge, que està bé, però no és una sentència, però sí que és veritat que, clar, el que dius tu, no? Et permet jugar una segona part molt còmoda. La segona part sembla que va tenir més domini al Manresa, però en el minut 80 arribava el 0-3 de Carlos Martínez, també una mica amb el que comentàvem també fa la setmana passada, aquí amb aquest joc directe, pilota llarga cap al davanter i en definició perfecta del jugador de l'Ospi.
Clar, s'ha de tenir criteri a l'hora de decidir en quin moment pots arriscar més la pilota o pots anar a l'atac amb més contundència, i en aquestes dues últimes jornades l'equip ho està interpretant perfectament, fins al punt que doncs, ha fet 9 gols en dues jornades.
Correcte.
Ha encaixat només 2 gols, un d'aquests gols va ser el del minut 90 i pico contra l'Europa B, que, bueno, aquesta rampa.
Intranscendent.
Així que és un... vale que són només 2 partits, però ara mateix és molt positiva les sensacions que deixa l'equip i a nivell resultadista, o sigui, és complicat que sigui millor.
A més, era una jornada en la qual van punxar Escala, Cornellà, Badalona, per tant, doncs clar, diguem-ne que ha estat una jornada perfecta pels interessos del centre d'Espol Hospitalet. Portaria 0, que no ho hem comentat, però també molt important, perquè també feia temps, ara no recordem, exactament no recordo la xifra, però feia temps que l'Ospi no tenia la porteria 0, per tant també molt important que, en aquest cas, Eric Mourín marxi sense encaixar gols. Anem a sentir què deien els protagonistes després d'aquest Manresa 0, Ospi 3.
Dos equipos con la misma puntuación y que estábamos metidos en playoff, así que muy contento del trabajo del equipo, de cómo hemos estado la primera parte con valor y sabiendo interpretar los momentos de correr el espacio cuando teníamos que parar un poquito más en corto, y bueno, nos hemos puesto 0-2 con justicia, creo, y sí que es verdad que ellos en la segunda parte han estado mejor, han dado un paso adelante.
Veníamos sabiendo lo que habían hecho el sábado nuestros rivales más directos y sabíamos que, bueno, aquí también jugábamos contra un rival directo que está en playoff y que teníamos que ganar sí o sí, y bueno, al final hemos podido conseguir la victoria por 3-0. Hemos cerrado portería, que era una de las cosas que necesitábamos.
Sabíem de la importància d'aquests 3 punts, com va dir el míster, crec que aquests 3 partits que venen abans de la parada són molt importants per ficar-nos allà dalt, que és el que volem. Amb la victòria d'avui molt contundent ens hi fiquem, i ara res, confiança, seguim davant.
Doncs les declaracions dels jugadors del centre d'Espol Hospitalet, com dèiem, Ferran no vam poder veure el partit, però sí que, diguem-ne, hem cedit en aquest cas els 2 punts de la votació del meu jugador de l'Ospi al nostre company Joaquín Alquézar, de l'Ospi Ràdio, que ha votat a Adri García i a Uri González, els dos, diguem-ne, migcampistes, migcentres del centre d'Espol Hospitalet en aquest partit, tenen aquests punts. Per tant, anem a veure com està la classificació de millor jugador del centre d'esports l'Hospitalet, que està liderada per Flavio Ribeiro, el que veiem fa uns instants en pantalla, amb 5 punts per l'extrem davanter centre en les darreres jornades de l'Ospi, 4 punts per Aliaga i Pol Ballesteros, 3 per Casti i Pele, 2 per Uri González, per Buba, per Javi Serra, i després amb un punt doncs, diversos jugadors del centre d'esports l'Hospitalet. Flavio líder del rànquing de millor jugador del centre d'esports l'Hospitalet. I per acabar amb aquest repàs del conjunt riberenc, anem a veure què ens espera aquest diumenge, 12:30, 12:15, i això significa que podrem veure el partit per televisió de l'Hospitalet, directe al Can Vidalet Ospi. Això per començar, i després, doncs, esportivament, què hem d'esperar d'aquest Can Vidalet Ospi, doncs, Ferran?
El Can Vidalet és 14 en la classificació amb 9 punts. En aquestes 10 jornades només s'ha guanyat 2 partits, ha empatat 3 i ha perdut 5. I és especialment greu el seu historial a casa. O sigui, a casa no guanya des de la primera jornada, que va ser contra el Lleida, contra el Cué. I des de llavors ha empatat un partit i perdut 3. O sigui, són números bastant perillosos, sobretot perquè, bueno, és com hem pogut veure aquestes 10 jornades, aquesta lliga és molt competitiva, i amb aquests números doncs, poden tenir el perill de quedar-se allà i no sortir. Però bueno, és un rival amb necessitats, com tots, però ja. Però bueno, encara que, malgrat que a casa no tenen el millor rendiment, sí que és un equip amb necessitats, que segur que posarà les coses complicades a l'Ospi, que l'Ospi, si el que està clar és que si continua amb aquesta bona dinàmica, és el que he dit abans, pot guanyar qualsevol equip de la categoria. Veurem si aconsegueix donar-li continuïtat a aquesta bona dinàmica.
Està allà molt bé que l'Hospi guanyés. Recordem que és el segon partit consecutiu fora de casa. Marc Bru, per cert, jugador de Can Vialet, que crec que és de l'Hospitalet, si no estem errats. Per tant, tenim un representant de l'Hospitalet al Can Vialet, que és un equip molt, molt extremadament veí de l'Hospi, perquè el seu camp està a Esplugues, però tocant el límit de l'Hospitalet. No és un derbi, però quasi podien dir que és derbi entre el Can Vialet i el centre d'esports l'Hospitalet. Això referent a l'Hospi. Tanquem secció Hospi. Anem a parlar del derbi de segona catalana masculina, que també, en aquest cas, vas poder seguir en directe, Ferran, a l'Unificació Bilbitze contra la Fundació Acadèmia de Futbol l'Hospitalet, amb el marcador de 2-1. No ho diré bé. Sí. Què ens has d'explicar d'aquest partit?
Doncs va ser un partit amb bastant polèmica. Es va notar que va ser un derbi. Molta bronca, moltíssima bronca, però bueno.
Els derbis de l'Hospitalet són el que tenen. Tu tens menys experiència, però sí.
A la primera part va ser lleugerament superior la FAF i va aconseguir fer aquest primer gol. Va ser obra d'Eric Santos, que és un dels cracs de l'equip. I des d'aquell moment doncs, semblava que podia encarrilar el partit, però la Unificació es va saber
donar la volta
amb molta efectivitat. I des de la primera part ja van tenir ocasions de parir. El que passa és que va ser a la segona, quan va arribar el gol de l'empat, que va ser un molt bon centre i una molt bona rematada de cap. I ja això va canviar ràpidament la tendència del partit. O sigui, a la segona part jo crec que sí que la Unificació en Bellvitge va ser bastant superior a la FAF, malgrat que va oferir bastant resistència. I en els últims minuts, doncs, Eric Santos, l'autor del primer gol de la FAF, va fer aquesta falta, segona groga, targeta vermella, i ja, encara que faltaven pocs minuts, podia decantar bastant la balança cap als interessos de la Unificació de Vitxe, que va fer una jugada de manual, contraatac de llibre, per fer el 2-1
i donar-li els 3 punts. Això ja temps afegit, ja. No?
Sí. Era l'última jugada de partit. O sigui, venia d'una ocasió de perill de la FAF, però van saber donar-li la volta d'una manera molt efectiva i finalment les van emportar els 3 punts.
Doncs anem a sentir les declaracions d'aquest derbi entre la Unificació de Bellvitge i la Fundació Acadèmia de Futbol de l'Hospitalet.
Yo creo que es un tema que va con nuestro ADN, en nuestra manera de entender este deporte, de siempre intentar ir a buscar. A veces nos ha penalizado de que ha sido a buscar y en una transición o en una situación a lo mejor aislada nos han hecho el gol en contra y hemos perdido en vez de empatarlo. Hoy creo que al final nos ha salido cara, se ha hecho justicia y hemos conseguido los 3 puntos. Yo creo que la clave es el grupo que hay, el ambiente que hay, el equipo que tenemos, cómo compiten, cómo van y así pues la verdad que está cerca de que caiga a cara.
Hemos competido muy bien, el Bellvitge es un gran equipo y estoy seguro que va a estar arriba, de los mejores contra los que hemos enfrentado a día de hoy, y hemos competido muy bien, de tú a tú, en un campo muy difícil, hemos sido un equipo. Yo creo que al final sí, el resultado es negativo, pero nos tenemos que ir con sensaciones positivas.
Doncs Ferran Alcocer, gràcies per l'Hospi, per derbi de segona catalana masculina, ens veiem el dilluns vinent. Doncs això referent al futbol de l'Hospi, el futbol del derbi segona catalana masculina, però hi havia un segon derbi en aquesta jornada, que és el derbi de la segona catalana femenina entre l'Hospi Atlètic i la Unió Deportiva Gornal, i en aquest cas amb victòria visitant, 3-5. Va guanyar el conjunt de Pablo Rico a la Fundació Esportiva de l'Hospitalet Atlètic en un partit de molts gols, en un ambient molt maco, sobretot a la primera part, amb molta gent a la graderia. Sí que cerca la segona part, bé, va haver-hi alguna disputa, alguna cosa que no ens va agradar del tot en quant a, diguem-ne, joc net, en quant a fair play, en quant a esport. I això és el que segurament s'ha d'intentar doncs, canviar, perquè al final, si alguna cosa té ara mateix el futbol femení, que és infinitament superior al futbol masculí, és segurament el comportament de totes les persones que estan implicades. I això no ho ha de canviar, el futbol femení. I va haver-hi algunes actituds que no ens van agradar d'aquest partit, i per tant doncs, cal canviar això per tal que el futbol femení també es mantingui amb aquest bon ambient que sempre l'ha caracteritzat. Hem vist ja alguns gols, el d'Ariadna Liber per part del Gornal que avançava l'equip de Pablo Rico, el de Patricia Albadadejo que empatava per part de la Fundació, el 1-2 de Noelia Alonso, el 2-2 de Laura Núñez i aquest golaç, el 2-3 de Judit Millán, va ser segurament el millor moment de la Unió Deportiva Gornal, que va ser capaç de marxar en el marcador també amb aquest gol de Dúnia Ben, al minut 73, i el 2-5 al minut 83, que el va marcar Noelia Alonso, que és el que veiem tot seguit aquest marcador que semblava ja sentenciar el partit, aquest gol de Noel Alonso, minut 83, amb el partit ja pràcticament a favor de la Unió Deportiva Gornal, però l'Hospitalet va tenir encara alguna oportunitat d'intentar remuntar, primer amb aquest gol de Dana Michelle Bejarano i després amb alguna ocasió més per part del conjunt de la Fundació Esportiva L'Hospitalet Atlètic. Al final, en qualsevol cas, 3-5, victòria de la Unió Deportiva Gornal.
Nos ha costado mucho poder entrar en partido. Necesitábamos un partido en el que todo era actitud, todo era esfuerzo de cada una de las jugadoras que estaban en el campo. Al final, hoy era el día para levantar cabeza en un derbi como el que era. Creo que se ha competido desde el primer minuto hasta el último. No hemos bajado cabeza sabiendo que el rival nos iba a exigir muchísimo y ha sido así.
El equipo se viste desde abajo para arriba. Yo siempre lo digo, al final me gustaría este año reducir encajar tanto, porque estamos encajando más que el año pasado, pero también estamos marcando mucho más goles. Somos el equipo más goleador de la liga, creo que con 7-8 goles de diferencia. Hoy otra vez volvemos a meter 5. O sea, de los 6 partidos hemos marcado en 4, 5 goles o más, y eso es muy positivo.
Parlem de bàsquet, parlem de la tercera FEB, que com sempre doncs repassem amb el nostre estimat company Enric Bonet. Enric, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Seguirem amb el mateix titular de sempre.
Eh? Una de freda i una de calenta, però potser la part més positiva, i és que vinc optimista, és que el Tecla Sala, jugant com va jugar ahir,
salvarà la categoria.
Jo crec que se salva claríssimament.
Si juga com ahir, jo crec que no hi ha cap dubte. El tema és intentar mantenir sempre el d'ahir, que evidentment és més complicat. Ja que parles del Tecla, anem a començar, si et sembla, pel Bàsquet Club Tecla Sala, pel Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala, pel grup CB. Anem a repassar els resultats i la classificació. I aquests resultats que tenim del grup CB, com dèiem, amb l'Esparreguera 88, entrat 57, el Prat que va guanyar el Navàs, la Muela va caure a casa contra el Club Bàsquet Cornellà, Les Castell, que va superar el Quarte de Huerva, 91-67, el Vic, que va guanyar de forma ajustada contra el CC, el Granollers, que va fer el mateix contra el Quart, i per últim, malauradament, Sant Andreu Clima Tecla Sala 79, Mollet 88. La classificació liderada ja sense equips invictes pel Prat, pel Navàs i pel Mollet, amb 5 victòries i una derrota, 4-2 per Vic i Quarte de Huerva, 3 victòries i 3 derrotes, Cornellà, Esparreguera i Granollers, amb 3-2 el Les Castell i el CC. 1-5 per 3 equips, el Tecla Sala, el Quart i la Muela. I encara sense guanyar, el Club Bàsquet Andratx, últim classificat, 0 victòries i 6 derrotes. I ja podem veure imatges d'aquest partit, d'aquesta derrota. Un molt bon partit del Tecla Sala, molt bon partit del Sant Andreu Clima Tecla Sala, però malauradament, Enric, amb derrota final.
Aquesta va ser la pitjor notícia ahir a la tarda al poliesportiu Marcelí Maneja. I una altra de negativa va ser, així m'ho van comentar el José Ramón i el Juan Ramón, a qui tenia a la meva esquerra, com ve sent habitual en els partits de casa del Tecla Sala, és que no vam poder veure el Javi Rodríguez, l'ex del CB L'Hospitalet, perquè sembla que està tocat d'una petita lesió. El ritme el va començar imposant el Club Bàsquet Mollet d'una manera clara, la lluita sota els cèrcols la dominava l'equip que vesteix de negre, es van situar 4-16 a l'equador del primer quart, fixeu-vos, tot apuntava a que seria una pallissa d'aquelles que fa por, i totes les facetes eren dominades, com dic, per l'equip de Josep Maria Marçà, el contraatac, els tirs de camp, imposant-se a la zona. El resultat no és difícil d'imaginar al final del primer període, 16-29. Però, al segon quart va haver-hi una reacció molt, però que molt meritòria, de l'equip que entrena el Cristian Gómez. 7-2 de parcial per posar-se a 8 punts només. M'encanta com és el bàsquet. Passes amb 3 cistelles de 2 punts, està a sota 14, a sota 8, i tot ho veus diferent. Un triplàs del Guillem
Lozano.
Del Guillem Lozano va posar el 34-38, i a més, a continuació n'anota una altra, i sumada a la recuperació i bàsquet del Marc Garcia, es posen a només un punt. Així doncs, a la mitja part, tot obert, 41-45, el Tecla Sala podia donar la campanada en aquest grup CB de la Tercera Federació. Al tercer quart, però, es repeteix la jugada. Trenca el partit al Club Bàsquet Mollet, torna a reaccionar el Tecla Sala, es posa 59 a 62, tot això quedant només dos minuts pel darrer quart i, evidentment, l'optimisme era la tònica entre la parròquia del Tecla Sala. En defensa, res a reprovar, els jugadors del Cristian Gómez ahir van estar fantàstics, la prova la teniu en què van recuperar 17 pilotes, punts en contraatac, 17 punts pel Tecla Sala, 24 punts després de pèrdua del CB Mollet, és a dir, es van buidar. Aquí tenim una de les accions que estic comentant. I bona part d'aquesta supervivència del Tecla Sala va ser gràcies a aquesta defensa inexpugnable que van dur a terme. Al final del tercer quart, 60-69, es podia consumar la sorpresa, però finalment, els últims 10 minuts, un empat a 19 al marcador va enfonsar les opcions de l'equip del Tecla Sala. En bona mesura, doncs, perquè Gerard Vinallonga, el número 9 del grup Mollet, va acabar amb 18 punts, sumant 9 rebots i 19 de valoració, va ser el millor del partit. 10 punts més d'un vell conegut com és l'Àngel Soto, 14 punts va sumar l'Alejandro César, a més va capturar 6 rebots i va donar 5 assistències. Van fregar els del bàsquet Mollet un 48% en el triple. Tot i això, van perdre fins a 21 pilotes. Torno a demostrar, per tant, que el Tecla Sala va estar molt bé en defensa. La lluita en el rebot, això sí, va afavorir els interessos de l'equip de Josep Maria Marçà. 29 pel Tecla Sala, 41, 12 rebots més pel bàsquet Mollet. I una altra prova de la consciència que van prendre aquests jugadors, els del Tecla Sala, és que només van perdre 13 pilotes. Malgrat tot, un partit més que es perd, aquest, però, té coartada. Si estiguéssim en un tribunal, podríem esgrimir aquest terme. Tenim coartada perquè el bàsquet Mollet era tercer classificat, portava 4 victòries en 5 jornades, era un os molt dur d'arrossegar, però el Tecla Sala va plantar cara i al final doncs, un bon gust de boca, tot i la desfeta.
I sobretot la sensació aquesta d'haver recuperat una mica la bona sintonia del Tecla, no? Segurament fa dues setmanes el partit contra el César a casa no va ser tan positiu, la setmana passada contra el Cuartel Huerva tampoc. Necessitava el conjunt de Cristian Gómez tornar a sentir-se equip de tercera FEP i crec que aquest partit pot ser també un punt d'inflexió positiu pel Tecla Sala, malgrat la derrota. Al final és veritat que es perd, però clar, les sensacions van ser molt més positives que no pas fa dues setmanes i la setmana passada. Anem a sentir què deien els protagonistes d'aquesta derrota del Tecla Sala davant del Club Bàsquet Mollet.
I nosaltres els hi podíem fer mal, no? Si intentàvem jugar ràpid, amb molta intensitat. Durant molts moments jo crec que ho hem fet molt bé. El que passa és que bueno, nosaltres també al final hem arribat molt cansats, va pressionar tota la pista, tot el partit, amb dos contra uns. Ells també pues, tenen molt nivell, al final les nostres accions dolentes ells les penalitzaven molt bé.
Hem jugat un primer quart, que és el que havíem parlat durant tota la setmana, que el Tecla era un equip que s'agafava al partit i lluitava molt. Una de les seves bones característiques és l'esforç i enganxar-se al partit. Hem sortit bé, ens hem posat 13 a dalt, que semblava que això podia portar el partit on volíem, però res més lluny del que ha passat. No?
Tenim aquesta sensació agridolça, no? que al final estàs competint amb equips que són molt bons, Mollet té una plantilla molt bona, ens passa igual a Vic, ens passa igual a Quarte, tenim aquest moment de poder rascar algun partit que és important per nosaltres i al final és com que no acabem d'aprofitar aquests moments i com tu dius, sí que estem contents per la feina feta, però és agridolç, fa una mica de mal.
Ja que veiem imatges de Marc Fontanals, que segurament és un dels candidats a millor jugador del Tecla Sala en aquesta setmana. Enric, millor jugador del Sant d'Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala.
11 punts per Guillem Lozano, molt bé. 9 rebots pel Vanilson Silva, també molt bé. Però hi ha dos jugadors empatats amb un 14 de valoració. I toca, evidentment, decidir. Doncs al final, Marc Fontanals és el que guanya la partida perquè el més menys, com m'apuntava l'Andrés, que en sap de bàsquet un rato llarg, té un més 5, a diferència del Joan Bartomeu, que té un menys 6. Però tots dos molt bé, 11 punts i 10 punts respectivament, 2 rebots per cada un, 2 recuperacions, però Marc Fontanals és el que s'emporta a l'MVP.
Tot i que Joan Bartomeu hem de dir que és un jugador del Sant Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala B, que està pujant ara per la lesió de Pau González, ja puja tota la temporada, però ara està tenint més minuts i els està aprofitant molt bé. Per tant, el Joan Bartomeu, que realment crec que s'està guanyant el dret de ser una opció més pel Cristian Gómez. Ara que hem parlat del Mollet, que té més molts ex-coi blanc, hi ha un altre ex-coi blanc que es diu Òscar Orellana, que serà ara mateix l'entrenador del Barça, del primer equip del Barça masculí, que hi va destituir a Peñarroya. Doncs Òscar Orellana, natural de Sants, no és de l'Hospitalet, però sí que va estar molts, molts, molts anys al Coll Blanc. Per tant, un altre ex-Coll Blanc, com els del Mollet, que també triomfa, en aquest cas, al Futbol Club Barcelona, primer equip masculí de bàsquet.
S'estenen els tentacles, eh?
Això, referent al partit del Tecla Sala, també amb aquest apunt de l'Òscar Orellana, anem a parlar de l'altre grup del Club Bàsquet L'Hospitalet. Ho fem, com sempre, repassant primer els resultats i la classificació del grup CA. I comencem, com dèiem, amb la victòria contundent de l'Hospi. 77-113 va guanyar el Sandà CB L'Hospitalet. Triomf també del Baix contra l'Igualada, el Tarragona va superar el Findent, el Mollerussa va fer el mateix contra el Barbastro, 92-67. Victòria del Mataró a casa del Roser, del Castelldefels a la pista del Calvià, 97-101, i del Sant Cugat, 100-78 davant del Sarreal. La classificació d'aquest grup CA de la tercera FEB, liderada per dos equips invictes, el Mollerussa i el Castelldefels, 6 victòries i 0 derrotes. Amb 5-1 trobem Hospi i Tarragona, 4-2 per Igualada, 3-3 per Calvià, 3-2 per Club Bàsquet Valls, 2-4 per Sant Cugat, Sarreal, Barbastro i Mataró, 1-5 per Roser, 0-6 per el Findent, 0-5 encara sense guanyar també al Ciutat d'Inca. Imatges ja d'aquest partit entre el Ciutat d'Inca Bàsquet i el CB L'Hospitalet, amb victòria i amb show, podríem dir, del Club Bàsquet L'Hospitalet, 113 punts, no es fiquen tots els dies, Enric.
Sí, sí, i llàstima del darrer quart, m'ha recordat un acudit de l'Eugènia, que l'últim és el que es va perdre, però evidentment ja no tenia absolutament cap transcendència, perquè fixeu-vos en el primer quart 16-33 i en el segon 13-30, a la mitja part 29-63 pel Sandà Club Bàsquet L'Hospitalet. Un Ciutat d'Inca, que no us ho creureu, però va guanyar la lluita sota els cèrcols, 34 rebots per només 31 del Club Bàsquet L'Hospitalet, però evidentment un equip que no va poder oferir cap resistència. Perquè una altra dada, aquí la teniu, 5 recuperacions en tot el partit pels locals. La valoració ho diu tot, 59 pel Ciutat d'Inca Bàsquet, 159, 100 punts més, 100 crèdits més pel Club Bàsquet L'Hospitalet. Jugador per jugador, la veritat és que van estar fantàstics. Víctor Castellón, un jugador que ja fa dies que ens està agradant molt i molt. Va anotar 8 punts, no és la seva faceta, però amb les assistències se'n va anar fins a les 7. Quasi una de cada 3 del Club Bàsquet L'Hospitalet les va donar ell. David Font, 19 punts, amb 3 triples. Un altre jugador que va estar a gran nivell. Un altre que cada setmana ens encanta, Nil Baqués. 10 punts pel Nil Baqués, sumant 6 rebots i la seva especialitat, les faltes rebudes, 8 en va sumar l'11 del Club Bàsquet L'Hospitalet aquest dissabte. Derek Kramer, el nord-americà, va acabar amb 8 punts, comença a afinar la punteria a la zona, va capturar 3 rebots, va posar un tap, comença a agafar automatismes el jugador de l'estat de Washington. El pívot referent del Club Bàsquet L'Hospitalet, l'Àngelo Gubey Alexandre, va acabar amb 22 punts, amb un 6 de 8 en el tir de 2, va capturar 10 rebots, va recuperar 2 pilotes, 5 faltes provocades, un 34 de valoració, ni més ni menys, pel jugador d'Angola. I, lògicament, el jugador estel·lar del partit, Màxim Esteban Calvo, un jugador que ha estat a l'Alè Por amb el Barça, que ha estat a l'Alè Plata amb diferents equips, va oferir un autèntic recital des del 6-75, va acabar amb 32 punts, amb 10 triples de 13 intents. Un jugador que va ser fonamental per trencar les zones que intentava posar l'equip de Mallorca. Un 72% va acabar consumant el CB L'Hospitalet en el tir de 2, això és moltíssim, només va fallar 7 tirs de 2 en tot el partit. En el triple, l'equip de l'Òscar Navarro va acabar amb quasi un 52%, i una dada que és que em desfaig al moment de comentar-la. 32 tirs lliures anotats de 37 intents, això és un 86% d'efectivitat. I una altra dada és que el CB L'Hospitalet va estar amb 44 punts de marge, cosa que demostra clarament que, tot i les diferències, tenien ganes de més i de més i de més en lluita per aquesta primera posició, que segurament al Pujol Mollerussa li costarà mantenir si el seu l'Hospitalet segueix aquest ritme.
És el següent desplaçament de l'Hospi. Setmana vinent l'Hospi juga a casa, després va a Mollerussa, que serà un partit brutal, sens dubte, entre el Mollerussa i l'Hospi. 113 punts, Ho comentàvem fa dues o tres setmanes al camp de l'Alfindén, que l'Hospi havia acabat un segon quart amb 33 punts a favor. No me'n recordo exactament del parcial. Que això està molt a l'abast de molts pocs equips, no? I novament, anotar 113 punts està a l'abast de pocs equips, no? I és una de les coses que crec que l'Hospi comença ja a tenir una mica d'automatisme, de dir, som bons, anem a aprofitar-ho, anem a explotar-ho, i estan en modo una mica rodillo, Últimament el Sandà se ve l'Hospitalet, i això és, sens dubte, la millor notícia pel conjunt d'Òscar Navarro. Millor jugador, crec que ja m'ho has mig anunciat, però qui va ser el millor jugador per tu d'aquest partit de l'Hospi?
Ho repetim i ho repetim i ho repetim. Màxim Esteban amb aquests 32 punts, 10 triples, 2 rebots, 2 assistències, va recuperar una pilota, 35 de valoració.
És brutal, és brutal.
Enorme. En un dia en què Gerard Sevillano no va estar precisament fi, o sigui que encara té més mèrit. O sigui que...
És que anotar 10 triples és complicat, Això és per gent assenyalada, podríem dir, per part del Màxim Esteban. Aprofitant que ja tenim els vots de Màxim Esteban i de Marc Fontanals, anem a veure com tenim la millor classificació dels jugadors de tercera FEB. Entre els jugadors del Tecla i de l'Hospi, liderada precisament per un dels vots d'avui, per Marc Fontanals, amb 4 punts, és de moment el que té més punts d'aquesta classificació de jugadors de tercera FEB. Entre els jugadors de l'Hospi i del Tecla Sala, amb 3 trobem a Xavi Serr, i amb 2 a uns quants jugadors, Baqués, Barbetxo, Edu Martín, Gerard Sevillano, Vanilson, i amb 1 doncs, també molts jugadors d'aquests dos equips, de l'Hospi i del Tecla Sala. Marc Fontanals, de moment, millor jugador de la tercera FEB dels equips hospitalencs. I la setmana vinent doncs, tenim dos partits, com sempre, d'aquesta tercera FEB. L'Hospi rebrà a casa, ara se m'ha anat al cap, al Calvià, i el Tecla té un partit molt important a quart. Comencem pel l'Hospi Calvià, que és el que juga a casa. Què hem d'esperar d'aquest partit?
Dissabte, a les 6:15 de la tarda, el CB l'Hospitalet s'enfronta al Flanagan Calvià, 6è classificat ara mateix, amb 3 victòries, 3 derrotes. Només l'Alfindén Club Baloncesto ha encaixat més punts que el Flanagan Calvià, per tant, es poden anar preparant si el CB l'Hospitalet té el dia. Aquest cap de setmana es van buidar amb un 97-101. Van caure Flanagan Calvià davant del Bàsquet Castelldefels. Per cert, on juga el nostre bon amic Adrià Rodríguez, a qui li hem d'enviar una salutació, que està ara amb una petita lesió. I jugadors a tenir en compte del proper rival del CB l'Hospitalet, Alexis Pou. Aquest és el número 1 indiscutible. 15 punts per partit, quasi un 59% d'efectivitat en el tir de 2, i més d'un 47% en el triple. Alexis Pou porta clarament l'amenaça a dintre, porta el dimoni dins seu, com deia el Tomeu Penya. A sobre captura 7 rebots per partit, és un jugador que dona assistències, que recupera pilotes, que provoca faltes. Un altre, l'Àlex Almenta, aquest jugador el coneixem bé perquè va estar al CB Cornellà en el seu moment i està ara mateix en un moment molt dolç, 14 punts, 10 rebots de mitjana. I el tercer en discòrdia, el Marc García, 4 temporades a l'Alep Plata, és un jugador que està sumant ara mateix 13 punts per partit i no en suma més perquè dobla molt la pilota, dona molt joc, està amb 5 assistències de mitjana, és el líder, no cal ni dir-ho en aquest aspecte, en el seu equip, també és el màxim recuperador de pilotes. I la curiositat és que 4 taps ha posat només el Flanagan Calvià aquesta temporada, tots 4 porten la marca de l'Àlex Almenta. Aquests són, a grans trets, els problemes que afrontarà el CB l'Hospitalet aquest dissabte.
I el Tecla Sala, que té un partit molt important contra el quart, que hem d'esperar d'aquest partit clau per al conjunt de Cristian Gómez.
CB quart, 12è classificat, una victòria, 5 derrotes, és el pitjor atac. Més ben dit, té pitjor atac que el Tecla Sala en aquest partit i més punts en contra. Va perdre aquest cap de setmana 76-64 a la pista del Club Bàsquet Granollers i els jugadors més perillosos seran el Marc Víctor Bancea, 12 punts de mitjana, amb un 53% en el tir de 2, un jugador que ajuda molt en el rebot, que té una mitjana de 4 faltes rebudes per partit. També, lògicament, haurem de prestar atenció al Marc Capell, que està amb 13 punts per partit, amb un 45% des dels 6-75. I Ferran Díaz també, lògicament, 17 minuts només per partit pel Ferran Díaz, en els quals anota 9 punts. Per tant, ja sabeu el que dic, si l'entrenador li dona més minuts, pot fer 18-20 punts tranquil·lament. Un jugador que ha estat al Girona B, a la Lliga EVA. I finalment el Marc Mateu, que està amb 7 rebots per partit, i les assistències que porten el segell del Roger Guardiola, al igual que les recuperacions. Aquestes seran les amenaces del Tecla Sala el proper cap de setmana.
Doncs s'han de saber l'Hospitalet Calvià dissabte a 16:15, el partit entre el quart i el Sant Andreu Climent Bàsquet Club Tecla Sala diumenge també a 16:15. Són els pròxims partits dels nostres representants a la tercera FEB. Per acabar, la secció de bàsquet, com sempre, l'enriquiment.
Tenia preparada una altra cosa, però el Màxim Esteban m'ha trencat una mica els esquemes, i és que hem recordat triplistes històrics, i un dels potser més oblidats, ens hem de remuntar 11 anys enrere, 8 de març del 2014, Barça, davant del Club Baloncesto Valladolid, un tal Jacob Pullen, el que va ser el Marcus Latham del Barça, va acabar aquell dia amb 43 punts i amb 12 triples anotats. Rècord, encara a dia d'avui, a la Lliga ACB. I una altra exhibició fantàstica es va produir a l'All-Star de la NBA l'any 91, a Charlotte. Tothom recorda clarament el Deep Brown en el concurs de les esmatxades, inflant-se les seves bambes per donar-se més impuls, però poca gent recorda que un tal Craig Hodges, jugador en aquells moments del Chicago Bulls, va anotar, atenció, 19 triples de manera consecutiva. Aquest és l'enriquiment d'aquest dilluns a l'Hospitalet en Joc.
Amb un All-Star, s'ha de dir, però un All-Star del 91, que no és l'All-Star de l'actualitat, que és una mica més patxanga, si em permets. En el 91 la cosa era més
competida.
Era més competida, bastant més competida, de fet. Per tant, té mèrit aquests 19 triples consecutius. Enric, com sempre, gràcies. I ens veiem dilluns vinent per parlar una mica més de bàsquet.
Aquí estarem. Fins aleshores, salut i bàsquet.
Doncs tanquem el bàsquet, tanquem l'Enric Bonet, uns minuts de descans i tornem de seguida. No marxeu. Comencem el bloc poliesportiu, com sempre, repassant els resultats i la classificació del Club Tenis Taula L'Hospitalet a la Superdivisió Masculina de Tenis Taula. I els resultats que són els següents, amb la victòria del Santiago 4-1 davant del Sant Sebastián, malauradament la derrota 1-4 de l'Hospi davant del Cajasur Priego, 4-1 va guanyar l'Alzira contra el Burgos, també 4-1 l'Olot contra l'Irún, i 4-2 al Pontevedra davant l'Escala. El partit entre l'Alicante i les Borges es jugarà demà, 11 de novembre, a les 6 de la tarda. La classificació liderada una setmana més per l'Olot, 10 punts, amb 9 el Priego, el rival d'aquesta setmana de l'Hospi, amb 8 el Santiago, 5 punts per Alicante, Irún i Pontevedra, 4 punts per les Borges, per l'Alzira i per l'Atlético San Sebastián, amb 2 punts l'Escala, i malauradament l'Hospi, que cau a la zona de descens, també amb 2 punts, amb 0, últim classificat, el Burgos. I ja podem veure imatges d'aquest partit entre el Club Tenis Taula L'Hospitalet i el Priego. Un partit molt similar al d'altres setmanes, amb un Hospi que està molts partits a punt de sumar a punt, molts duels que es decideixen en el cinquè set, també algun que es decideixen en el quart, però en qualsevol cas sempre competint tots els punts, però no aconseguint sumar, i això és el que està condemnant i penalitzant molt el conjunt d'Òscar Gallego, d'aquest home, de l'entrenador del Club Tenis Taula L'Hospitalet, que aquí parlava amb Marc Miró, el jugador del Club Tenis Taula L'Hospitalet, va debutar per part del conjunt hospitalenc Carl Mikael Martin Fries, el jugador de Suècia, aquí també veiem a Konstantin Chernov, el jugador de Rússia, i en qualsevol cas, com dèiem, li està costant al Club Tenis Taula L'Hospitalet aquesta primera part de temporada, tant de bo reaccioni el conjunt d'Òscar Gallego per tal de salvar la categoria en aquesta superdivisió. I parlem ara de bones notícies de l'Hospitalet Pioners, que 12 anys després tornarà a la final de la Copa d'Espanya, des de 2013, que no hi era en aquesta fase final el conjunt hospitalenc. I ho ha aconseguit ara després de guanyar els Mallorca Voltors. A més, fan un resultat contundent, amb un 34-0. Feia temps que no es veia Pioners guanyant un partit amb tanta contundència, amb tanta tranquil·litat com el d'aquest dissabte passat al Club Esportiu Municipal d'Hospitalet Nord, aquest 34-0, a més amb una gran defensa per part del conjunt de Víctor Martín. Va ser segurament la clau del duel d'aquesta semifinal contra Mallorca Voltors. Fins a 3 touchdowns van venir després d'intercepció, i això doncs demostra, sens dubte, la bona defensa del conjunt de l'Hospitalet Pioners, que amb el seu equip defensiu va ser capaç d'anotar fins a 3 touchdowns en aquest partit contra els Mallorca Voltors. 34-0, gran victòria del conjunt hospitalenc, que el dia 22 de novembre jugarà la final de la Copa d'Espanya contra els Badalona Dracs.
Que ha salido muy bien. Para ser el primer partido siempre vas con mucha miedo, no es la palabra, pero con ese feeling de es lo primero, la primer parte es la pretemporada, ¿no? El primer partido, así que jugamos contra un rival, estamos implantando una nueva filosofía y a ver cómo funciona, ¿no? Y la verdad que se nos ha puesto todo muy bien desde el principio del partido.
Bueno, portàvem, és un partit que portàvem treballat, sabíem una mica com jugava Voltors, la veritat, i s'ha notat el camp. El resultat crec que és a la dient pel partit que hem fet i estem molt contents.
I passem al voleibol, on el Club Esportiu Voleibol l'Hospitalet va superar 3-0 al Heidelberg, a la primera nacional femenina d'aquest esport, de voleibol. Un partit dominat pel conjunt local, tot i que tant el primer com el tercer set van ser molt igualats, 26-24. Va guanyar el conjunt de Fabio Tamborini el primer parcial i 25-23 el tercer. Sí que el segon va ser una mica més còmode per les jugadores hospitalenques, 25-18, però en qualsevol cas sembla que cada cop està més entonat el Club Esportiu Voleibol Hospitalet, el Bioca Club Esportiu Voleibol Hospitalet, que va començar la lliga potser una mica més dubitatives amb les incorporacions noves, però que sembla que ara doncs, comença a estar tot més conjuntat. La setmana passada, gran victòria al camp del Sant Just, que en aquell moment anava líder. Aquesta setmana, també victòria 3-0 davant del Heidelberg, que és un dels millors clubs d'Espanya, si no el millor, amb el seu primer equip femení que està a la Superliga. I per tant, doncs, sembla que cada cop millor el Club Esportiu Voleibol Hospitalet, que ara mateix és cinquè en aquesta primera nacional femenina de voleibol.
Sacamos muy táctico, muy contundente, hacemos medio punto, punto, eso ayuda mucho. Obvio que cuando uno se cansa un poquito se va a bajar esa intensidad, pero lo he pedido todo el partido, he pedido de no bajar el focus, la intensidad. Eso es la llave del partido.
Y ellas se caracterizan por tener un buen ataque, por lo tanto ahí pudimos quebrarlas un poco en su fuerte. Y bueno, también nuestra defensa, la verdad que estuvimos muy bien nosotras defendiendo.
I divendres va ser la gran nit de l'Hospitalet, de l'esport de l'Hospitalet, amb aquesta nit de l'esport que, com sempre, va premiar esportistes i equips que van tenir èxits a la temporada 2024-2025, a més de les mencions especials que van recaure a Ricardo Olmos, a Salva Cabezas i a Joan Ramon Patón. Anem a veure com va anar aquesta nit de l'esport 2025.
Passió, sentir l'escut, portar el nom de l'Hospitalet arreu d'Espanya, ha estat un orgull, però clar, tot té un final, no? I tot cansa. La meva dona és futbolera i amb això també, vulguis o no, pues, et va enganxant, no m'ha reprotxat mai que continués, això és mentida, de tant any sempre deia que no tenien cap de setmana, però bueno, ara ja els tenim i ara disfrutarem una miqueta de la vida.
Em dóna força per continuar vinculant-me d'una manera o altra a aquest món que tant estimo. Moltes gràcies de tot cor a l'Ajuntament, al consistori, a totes les entitats esportives i a totes les persones que mantenen viva la flama de l'esport a la nostra ciutat. Visca l'esport, Visca l'Hospitalet. No voldria acabar sense agrair el suport a tothom que ha participat amb mi durant aquests anys, companyes i companys directius, entrenadors, jugadores i jugadors, patrocinadors, àrea d'esports. Tots vosaltres, juntament amb les vostres famílies, feu que tot això sigui possible.
L'espai de l'entrevista la tenim reservada avui al conseller esportiu de l'Hospitalet i al seu director, l'Edu Galí. Edu, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja feia temps que no venies per aquí. Com estàs?
Bé, molt bé, tot bé.
I, evidentment, t'hem convidat perquè aquesta setmana hi ha una cosa molt important en aquesta ciutat, com és el cross esportiu solidari, el cross escolar, aquest dissabte, arriba.
Correcte.
Què hem d'esperar d'aquest cross esportiu?
Bueno, doncs esperem... Consolidat, anava a dir, jo crec que no, tampoc és aquesta la paraula, perquè consolidat ja està a 40 i tantes edicions, no recordo si és la 46, la 47, no recordo, perquè entre les que es van suspendre per pandèmia, la del 2024 que tampoc es va fer, ja hem perdut una mica, però sí que és veritat que estem a prop del 50è aniversari del cross escolar, vull dir que és una activitat més que consolidada. Esperem doncs, fer un cross que a la gent li agradi, que s'ho passi bé, que hi hagin qüestions que nosaltres no controlem que també surtin bé, tipus climatològiques, etc. I tenir un bon dia d'esport pels nens i nenes de la ciutat.
Quina xifra espereu? Normalment sempre estem allà cap a les 1.500, 2.000, arribats a meta, no sé, què espereu aquest any?
De fet, venim d'un any on no es va fer i sempre això provoca una incertesa. Però el 2023 sí que vam tenir molt bones xifres de participació, per sobre dels 2.000 arribats a meta. No sé si repetir aquesta xifra és un repte excessivament ambiciós. Jo crec que cap a les 2.000 inscripcions jo crec que podem estar. O sigui, podríem, és una xifra jo crec que assumible poder estar més o menys amb aquesta participació, tot i així depenent una mica de factors, com et deia abans, no? del clima... De tot això, però jo crec que podem estar sobre aquesta xifra.
Ja estan les inscripcions obertes. Sí. No sé si tens més o menys serà una xifra aproximada de com estan ara mateix o no ho feu fins al moment de tancar, diguem-ne.
Sí, justament aquest matí ho he parlat amb els tècnics i teníem 350 inscripcions, però és una cosa normal. Vull dir, el cross, els últims 3-4 dies és quan veritablement arriba el gruix d'inscripcions. Fins i tot el mateix dia de la cursa, al voltant d'entre 300 i 500 participants s'inscriuen allà mateix, vull dir, perquè tenim oberta una carpa d'inscripcions al mateix dia. Amb la qual cosa, fins i tot, si em preguntes el divendres a les 8 de la tarda et diré una xifra i el dissabte, quan s'acabi la cursa, tindrem la xifra real, que probablement sigui molt superior a la de divendres.
Com sempre, hi haurà també activitats paral·leles, suposo, amb el cross. El cross, evidentment, és el centre del dia, però hi ha moltes coses més. Què hi haurà als voltants d'aquesta zona esportiva de la Feixa Llarga?
Nosaltres ja el 2023 ho vam fer i va tenir una bona acollida. Un taller tipus mostra d'entitats esportives de la ciutat, on es fan doncs, portes obertes de diferents activitats. Tenim confirmats el rugby Belvitge, tenim confirmat la Unificació Belvitge, també la Fundació Esportiva de l'Hospitalet Atlètic, que va venir també a l'any 2023, que realitza una mica doncs, aquestes portes obertes o dalt de les activitats que ofereixen dintre la seva pròpia entitat. A més, tenim els inflables que muntem allà, la carpa també d'acció de l'entitat que rep la causa solidària d'aquest any, que estaran allà també presents, doncs, amb una carpa de merchandising i oferint una mica d'informació de les activitats que fan. Bueno, més o menys tota l'activitat que també envolta el cross en els darrers anys estarà present.
Ja que has parlat de la causa solidària, quina és la causa solidària d'aquest any i sobretot per què? Per què trieu aquesta causa solidària?
Mira, triem una causa solidària que és ACIC, que és una associació que treballa en pro de malalts, nens i les seves famílies amb cardiopaties congènites. Em sembla que van fer 30 anys l'any passat. El 2023 ja la comissió directiva va decidir aquesta opció com a causa solidària i el 2024, al no fer-se el cross en aquella data, aquest any ja no hem obert la possibilitat que hi haguessin unes altres entitats, sinó que ja vam dir que els hi tocava a ells perquè de fet els hi havien promès i al final no es va poder fer. amb la qual cosa aquest any és aquesta l'entitat escollida.
Normalment canvieu sempre de causa solidària. Per què aquest intentar sempre, diguem-ne, tocar tants pals? No us voleu centrar, no? Voleu arribar una mica a on pugueu dintre de les possibilitats del Consell?
Correcte, és el que ens agradaria, i fer-ho d'una manera molt democràtica, que sigui la pròpia Junta qui ho decideixi. Nosaltres, abans d'això, ja obrim també entre la nostra gent, doncs, que ens aporti idees, perquè clar, nosaltres tenim un món en aquest sentit limitat, és a dir, jo puc conèixer algunes entitats, però no conec tot el que es fa a la ciutat, i moltes vegades també inclús hem treballat amb alguna entitat que no és de la ciutat, però sí que té nens o nenes de la ciutat pels quals aporten molt valor, no? Llavors ja obrim una mica aquest ventall, i entre les opcions que tinguem, doncs, escollim la que pensem nosaltres que pot ser la més adequada.
I ho has comentat ja unes quantes vegades, l'any passat no es va fer el cross esportiu, i hem de recordar que va ser una decisió pròpia del Consell a causa de la falta de finançament. Així ho veu dir a un comunicat que veu treure a la vostra pàgina web. Què ha canviat aquest any per sí fer el cross esportiu solidari?
Bàsicament no ha canviat absolutament res. El fem perquè nosaltres tenim un compromís amb les nostres entitats i escoles de la ciutat, i considerem que és imprescindible que aquesta activitat no es perdi amb el temps. És a dir, l'activitat com a tal s'ha de seguir realitzant. Quina és la problemàtica? La problemàtica que té el Consell el 2024 i la continua tenint el 2025 no és diferent a la que tenen la resta d'entitats esportives. Nosaltres coneixem l'import de la subvenció de l'any natural 2025, l'hem conegut la setmana passada. Això què vol dir? Que amb un projecte esportiu d'un any natural, tu ja has projectat una sèrie d'activitats, ja tens pensat un import que aproximadament pots rebre de part de l'Ajuntament, i quan arriba aquesta xifra, si aquesta xifra és inferior al que tu havies pressupostat i al que li havies demanat a l'administració, tu ja no tens factor de correcció. És a dir, tu aquests diners ja te'ls has gastat. Nosaltres portem molt de temps dient que aquest retras en la comunicació de l'import de la subvenció i, per suposat, en el posterior pagament d'aquesta subvenció, provoca dos problemes molt grans a les entitats. Jo parlo de les esportives, que és a les que conec, entenc que les culturals, etcètera, deuen estar en una situació similar. Aquesta aturada administrativa provoca que les entitats tinguin problemes de tresoreria i problemes de comptes anuals. És a dir, al final ens fan suportar moltes vegades un dèficit sobre la nostra compte de resultats que no és responsabilitat de l'entitat. Llavors, la Junta Directiva, jo crec que amb una decisió encertada l'any passat, va decidir que el cross no es feia, i d'aquesta manera s'alleugerava la pèrdua econòmica que suposava la manca de recursos per part de l'administració. I així és com es va comunicar. Aquest any hem decidit això, però tot i decidir això, això no vol dir que no continuïn havent-hi algun tipus de qüestions referents al projecte esportiu del Consell que d'alguna manera es modifiquen amb el temps. És a dir, si l'Ajuntament continua amb aquest costum de dir molt tard quan es paga i dir que es paga a les entitats o pagar-lo fora d'aquest termini, doncs ens obligarà a que aquest projecte esportiu d'alguna manera es replantegi. Per no parlar d'unes altres qüestions, que són molt més farragoses, tipus la concurrència competitiva, si el Consell ha d'estar o no dintre d'aquesta concurrència, és a dir, hi ha un debat molt ample amb aquesta història.
Aquesta queixa, diguem-ne, de la tardança és comuna en moltes entitats, jo crec que ja ho dius bé. En qualsevol cas, com està la relació amb l'Ajuntament? Perquè també entenc que potser el Consell va ser el més taxatiu en aquest cas, no? Deixant de fer una cosa, visibilitzant el problema potser, i no sé si això va obrir certs problemes amb l'Ajuntament. Com està la relació amb l'Ajuntament per part del Consell Esportiu de l'Hospitalet?
L'Ajuntament i el Consell Esportiu són dos col·laboradors. És a dir, la idea que es porta a la ciutat des de fa molt de temps, que el Consell és Ajuntament i l'Ajuntament d'alguna manera és Consell, o el Consell és un apèndix de l'Ajuntament, no és real. L'Ajuntament ara mateix aporta un 20% del pressupost total del Consell Esportiu. És una injecció econòmica molt important. Ja et diria que és el col·laborador més important que hi ha ara mateix dintre de l'estructura del Consell Esportiu, però les decisions del Consell Esportiu les ha de prendre el propi Consell Esportiu, que està composat, no ens oblidem, d'entitats i escoles participants a les activitats que nosaltres promovem, amb la qual cosa l'Ajuntament no ha de decidir quina és la política de treball del Consell Esportiu. Nosaltres volem tenir una bona relació amb ells, no pot ser d'una altra manera, i jo considero que ells també estan en aquesta línia. Però moltes vegades hi ha decisions que es prenen per part d'una entitat, sí, el Consell, i potser aquesta decisió referent a una activitat com el cross escolar, que és una activitat molt arrelada a la ciutat, és una decisió dura, però a mi em consta que hi ha moltes entitats que han pres decisions similars. Doncs potser que un equip no competeixi en una categoria determinada per falta de recolzament econòmic, no sé, diferents qüestions. A mi sí em sona que hi hagi aquests moviments, i potser el nostre va ser com molt accentuat, fins i tot referent a això, a que hi hagi aquest lligam entre les dues entitats que fa que encara aquesta decisió s'entengui menys.
En qualsevol cas, ja per acabar, tornem a l'esport, a la part esportiva, perquè aquesta setmana ha començat el voleibol, fa unes setmanes va començar altres esports d'equip, d'aquí a poques setmanes suposo que començaran també els esports individuals. La temporada continua en marxa, ja has dit, no?, que veurem com es desenvolupa tot, però en qualsevol cas, temporada, diguem-ne, normal, suposo que espereu per part de, en aquests jocs escolars del Consell Esportiu de l'Hospitalet, no?
Sí, per suposar, nosaltres seguim en la nostra dinàmica de feina, amb gent que té molta experiència, amb un equip tècnic millorable, i treballant per intentar sempre fer les coses una mica millor. A nivell de participació, de xifres, d'índex, estem en els últims anys en unes bones dades de creixement, i a nivell qualitatiu també intentem que l'activitat sigui cada vegada millor, més rica en valors, més treballada a nivell tècnic, amb modificacions de normatives, amb tot això cada vegada millors. O sigui, aquest és el nostre esforç i el nostre compromís amb la ciutat i amb l'esport.
Doncs Edu, t'agraïm com sempre la teva presència aquí a l'Era Can Joc. Estarem pendents, lògicament, del dissabte d'aquest cross esportiu solidari i de tot el que fa el Consell Esportiu, que és molt, ja ho sabem, i res. Fins al dissabte vinent, que ja ens veurem a la zona esportiva de la Festa Llarga.
Perfecte, moltes gràcies.
Doncs fins aquí el programa d'avui, amb l'entrevista a l'Edu Galí del Consell Esportiu. Tornem el pròxim dilluns amb més informació esportiva, tot i que recordeu que abans podreu veure en directe el partit del Centre d'Esports Hospitalet aquest diumenge a 1:15. Gràcies a l'equip tècnic i la resta de companys. Molt bona setmana i fins al proper dilluns.